Moment de començar la tertúlia a casa nostra, avui amb Fernando Blanco. Fernando, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I amb el Sergi Ricard. Sergi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Comencem parlant, doncs, de fet, ara en parlàvem, doncs, d'aquestes accions que comencen a tenir cabuda aquesta setmana, accions dels diferents col·lectius de sindicats de la funció que agrupen, doncs, treballadors de la funció pública per tal de poder protestar contra les reformes dels complements de pensió de jubilació. I en aquest sentit, doncs, avui parlàvem amb la secretària general del Sindicat d'Ensenyament Públic, amb l'Eva Choi, doncs, d'aquesta acció que duran a terme el dijous, en què aturaran les classes durant la primera hora lectiva per tal de poder llegir el manifest, protestar també, doncs, per aquesta reforma. I de fet també, doncs, coneixem la voluntat dels sindicats de duana de dur a terme aquesta vaga de zel, etc, etc, etc. Com ho veieu tot plegat? Perquè són accions, clar, que cada col·lectiu aquí, doncs, va fent les seves diferents actuacions per tal de protestar pel mateix.
A veure, per desgràcia, me'n recordo no fa gaire, fa un anyet o així, que van sortir al diari el senyor Forner i el senyor Pintat dient que van fer una gran feina. I, bueno, pues, aquesta és la gran feina que hem rebut dels anys que hem tingut d'ells, no? Està molt bé. El problema és que és evident que volen lluitar per lo seu. Ningú li agrada perdre res. Per desgràcia, hi ha els diners que hi ha. També crec que el meritat és molt difícil de treure algú, perquè al cap i a la fi és fer una llei retroactiva, que sempre hem dit, la retroactivitat mai, no? Ja que la Constitució, en principi, et defensa d'això. El que passa és que, clar, que és normal que la gent vulgui lluitar per lo seu. A mi, lo que de moment, lo que sí que m'agrada és que no està afectant realment en gaire mesura a la ciutadania i al turisme, com, per exemple, jo almenys vaig tindre una mica de por de com farien la vaga del cel, no?, a la duana, de que si t'ho fan un cap de setmana quan arriba la gent, i que a més ara que és una temporada baixa i a més me la frenes, diràs, bueno, és que mengem d'això, no? I no solament tu, mengem tots. No afecta solament el teu pas, sinó el nostre també. Per desgràcia també hi ha una diferència molt clara entre el treballador públic i el treballador privat. El treballador privat és molt difícil que s'arribi a queixar, i li han tret bastant més que amb ells.
Que han arribat a treure bastant més en el privat que en el públic?
Sí. L'acomiadament, per exemple, ja es va baixar a la meitat de preu, no?, per facilitar l'acomiadament enmig de la crisi. En part de tot això, o sigui, la jubilació, es queixen de que li ficaran un 50, un 60%, si no recordo malament, quan els estudis diuen que un treballador a la privada tan sols tindrà un 30%, un 35%, amb la qual cosa, home, el diferencial és com a mínim important, i sí que haurien de lluitar una mica més la gent privada, però és que ja sabeu que n'hi ha la por de perdre la feina. A més, aquí a Andorra és petita, som molta gent empresària que es coneixen entre ells, i si tu denuncies amb algú o et queixes o tal, com va haver-hi quan van fer la manifestació, quan es va muntar la manifestació, va haver-hi molts col·lectius que ens va arribar que si anaven a la manifestació i se'ls veia que els despedirien, per exemple, d'un banc. O sigui, a partir d'aquí sabem la situació que hi ha. Per sort, cada vegada està canviant. Per exemple, el nostre grup ja no tenim aquesta por, encara que la gran majoria treballem a la privada. I crec que cada vegada aquesta por està desapareixent, i crec que, bueno, a veure si algun dia, al final, trobem que no n'hi ha por i que podem dir la nostra.
Déu-n'hi-do.
A veure, el tema de jubilació ja l'havia explicat algun cop aquí. El tema és molt més complex que fer vagues i fer manifestacions i tal. O sigui, un problema és que nosaltres cada cop vivim més i que d'alguna manera estem forçant o estem forçats a treballar més anys. Però això li passarà al públic, al privat, i sí. Jo encara me'n recordo, i crec que l'havia comentat en aquest programa, que me'n recordo quan jo estudiava en l'escola primària, deien que l'expectativa de vida eren 72 anys. La meva mare ja per 80
i
tiravilles. Vull dir, si això va a nivell comunitat, en algun moment s'ha de fer un equilibri. Del tema de que cadascú defensi el seu, jo ho trobo perfecte. Lo que de vegades no m'agrada és quan pateixen un tercer, que és en el cas lo que tu deies, que t'afectin al turisme o que agafin els nens de rehens, que les treguin classes. Aquí faran una hora, diguem-ne, que és simbòlic. Però a tot arreu, quan fan vaga els docents, és dramàtic. O sigui, deixen sense classe durant dies i dies. Dit això, jo ja dic, no tinc la solució a aquest tema. El que passa és que aquestes mesures de força, de vegades jo les veig una mica de...
Mesures de força que veieu que pot haver-hi una reacció per part de l'executiu?
Jo crec que no.
No, i menys cap a la pública, o sigui, allà estan la gran majoria de vots i, com ja sabeu, ens apropem a les eleccions i ara és el moment de força del sector públic i la de menys força del govern. Simplement per això, i en contra de la situació sí que hi ha solucions i solament es tindré ganes, i n'hi ha molts exemples al món de que hi ha solucions. Nosaltres des d'Iniciativa ja hem parlat diverses vegades també aquí del tipus de jubilació que hauríem d'anar, però evidentment això s'ha de fer un pacte de país, un pacte amb tothom, que tothom estigués d'acord, perquè no, si aprovem una solució avui i demà arriba un altre partit i se me la carrega, no serveix de res, perquè la solució sí que passa, però no en 2 anys. O sigui, la solució, no, estem parlant de que són 3 generacions com a mínim per arribar a una solució real.
Està clar que, però en cap solució serveix si quan canvia la legislatura te canvia les regles del joc. Això està claríssim. Vale. Però per això i per qualsevol cosa.
Exacte. Llavors, si fas un pacte d'estat, hi ha la solució, hi ha la manera, hi ha països que ja ho han aconseguit, ja van per la segona generació i els està funcionant. La solució no deixa de passar, almenys de cara al que pensem nosaltres, és que no sigui com ara, que ara els que estan treballant ara estan pagant els avis, i si hi ha qualsevol moviment aquí, una trencadissa, hi ha menys feina o el que sigui, es trenca, perquè ja no podem sobreviure més, o com parlaves tu, el tema de l'edat. Si en canvi és una jubilació en què tu la meitat sí que te la portes a la teva pròpia jubilació i l'altra meitat sí que sigui assegurada per govern, perquè per govern, la Seguretat Social, per la manera de que tothom tingui un mínim, i a més que també si algú vol encaixar i guanyar 3.000 euros, també és just que la jubilació també la tingui més tranquil·la. O sigui, amb la qual cosa, amb aquesta solució, i tampoc és tan difícil, vale, ho tindríem. Solament se fa falta fer un pacte d'estat i que realment tothom ho fem i anem endavant. El problema és que cadascú pensa com pensa, tenim el Pla, tenim el DEA, que pensa en contràriament, el PS, ja ni molt menys, amb la qual cosa... Sembla que el que volen són guanyar eleccions i no juntar-se per buscar una solució real i final que sigui ja per un futur.
El tema és que ho deies tu, la mateixa definició del sistema de repartiment de jubilació és que tu pagues avui per jubilar-te avui, i el dia de demà algú pagarà la teva jubilació, i no, sí, té cap relació, clar, i no hi ha cap relació entre una i l'altre escenari. O sigui, tu has de pensar o especular amb que algú te pagarà.
Aquest és el problema, especular.
És més, anem més enllà. Xavier Salé Martín diu que no només la teva jubilació la pagarà el dia de demà la gent que estigui treballant, sinó que el dia de jubilació te pagaran el que el governant de torn vulgui o pugui pagar-te, independentment de la gent que faci les aportacions.
Si no es busquen solució, tu ho has dit.
Jo crec que la solució aniria de camí cap a la jubilació privada, però segons en quins cercles això és com una mala paraula.
No, privada no, mixta. O sigui, jo no dic privada, tu fas l'aportació. Si són de 400 euros o de 300, el que calgui, tu ho fas a la Seguretat Social. D'aquesta, la meitat serà per la teva pròpia jubilació. I l'altra meitat serà també per la teva, però la de tothom, que serà com un lloc comú.
Sí.
On per si algun cas hi ha alguna persona que no ha pogut aportar, que ha tingut algun problema, que... perquè sempre hi ha casos que, per lo que sigui, no han pogut aportar. Llavors aquesta també pugui agafar una mica d'aquest trosset, no? El que passa és que, evidentment, aquesta persona tindrà menys que el que ha anat aportant, com és el cas. Clar, tot això tu no li pots duplicar ara a l'entrada a la CAS, a la gent. Sí. Això ho has d'anar fent mica en mica i que cada vegada tu vas aportant. Pues, mira, fem la primera generació, pues, que s'aporti un 20%. I s'aporta la seva pròpia jubilació un 20%. A la següent generació, vinga, fiquem un altre 20%. I a l'última un 10%, o ho repartim d'una altra manera. Però al cap i a la fi tu pots anar aportant a la teva jubilació i en 3 generacions tu arribes a tindre realment una seguretat social justa i que a més serveixi per tothom. I a més amb una solució final, o sigui, ja no tindrà problemes de que si n'hi ha una crisi no tindràs els teus diners. Salvo que no passi com algun govern que ha desaparegut el 2% de la policia, no?
No
sé si ha sigut Andorra, però... però, clar, aquests diners han d'estar, sobretot, ben guardats.
No, el que està clar és que si la realitat canvia del dia a dia, doncs també el plantejament, el sistema també ha de canviar.
És aquest el tema.
Canvia o trenca, que és aquest el problema.
Ara... El tema de la jubilació, de l'edat de jubilació, la gent, i jo entenc que hi hagi gent que s'ho prengui com un dret adquirit, però és que la realitat mana una altra cosa. Tu ara tens una sobrevida de 30 anys des del moment que tu jubiles, o de 25 anys, diguem-ne, si fas ioga i menges bé. Sí. Clar, i abans la sobrevida era que de 10 anys estaves en l'altre barri i tots contents, perquè continua el sistema de repartiment. És que ara això s'ha trencat. Per tant, s'han de pensar noves solucions o noves alternatives per a una situació absolutament diferent.
I a més és que és un esquema Ponzi, no sé si el coneixes, sí, l'esquema sí. Ponzi. Realment és així. Mm. O sigui, sempre s'ha comptat que a la Seguretat Social cada vegada n'hi haurà més treballadors. Mm. En el moment que hi ha hagut una crisi com ara, sí, s'han trencat la base, i una vegada es trenca la base ja estan totes les hores més i ja estem dient que no ens podran pagar, que no arribem, que anem justos, que mira, ara té que ficar govern 20 milions més a la caixa de la CAS. O sigui, anem a veure, hem de buscar una solució real, i una solució real no passa per pujar simplement les pensions i allargar el problema, perquè l'únic que estem fent és allargar el problema. A Espanya es va plantejar, nosaltres també vam plantejar, i ens va semblar lògic que hi hagués una fórmula matemàtica conforme que sigui que anés regulant la Seguretat Social. Per què? Que aquesta fórmula matemàtica perquè és bona? Perquè no n'hi haurà una persona darrere de, depenent de si la cosa està bé, jo la pujaré o la baixaré, per exemple. Si ara comença l'economia a funcionar, arriba el PS, per exemple, si és el cas, i guanya, i la economia comença a anar millor, què farà? Pujarà les pensions. Sí. Vinga, guanyem més eleccions, no? Perquè allargarem l'elecció. No és una cosa per jugar ni per buscar vots, és una cosa sèria que s'ha de cuidar i que s'ha de fer i buscar una solució real. Amb una solució real i sense una persona darrere que humani, que sigui una fórmula matemàtica, digui, bueno, l'economia què ha fet? Ha baixat? Doncs les pensions tenen que baixar. S'ha de pagar més. O sigui, la fórmula matemàtica té dos camps bàsics, sobretot, que és la quantitat que has d'aportar i els anys que t'has de jubilar. Si n'hi ha 5 anys de mala economia, pues resultarà que potser tens que jubilar-te un any després. Vale. Estic donant exemples, eh? És que donar números aquí sense imatges i sense una pissarra és difícil d'explicar, però al cap i a la fi el que toca és aquests marges, no? Que en cas de que la economia va malament, pues s'apugin les pensions, s'apugin l'edat de cotització, i si la economia va molt bé, pues serà el contrari, es baixarà l'edat de jubilació i es baixarà els diners. Per desgràcia, ja sabem com m'has apuntat bé, està clar que l'edat cada vegada visquem més anys i aquest és un còmput que estarà a la fórmula i comptarà.
Anem a parlar d'altres temes que li agraden al Fernando. Vols aigua?
No.
Perquè avui, des d'avui ja està disponible la xarxa mòbil de quarta generació d'Andorra Telecom, que permet assolir doncs, velocitats de dades de fins a 75 megabits per segon. Sembla ser doncs, que aquí ens estem modernitzant en el sector tecnològic, tot i que encara ens queda camí, que segur doncs, que és una de les premisses doncs, que apuntaràs, però mica en mica doncs, ens anem posant doncs, a un bon nivell.
Ja estem al mapa. Ja estem al mapa, perquè Espanya té 4G des de fa un parell d'anys ja tranquil·lament. El tema és un altre debat que parlàvem fora d'antena, que és el tema dels dispositius. I hi ha un article, ahir o abans d'ahir, d'Enrique Danz, que és un professor d'Institut d'Empresa, que deia Apple la dominació del món. I explicava que Apple el que fa ara és que força als programadors a programar amb sistemes operatius que es deixen obsolet al model anterior. I en aquesta cadena, en realitat, tu tens un aparell que, tot i que funciona, no te funciona, sinó que estàs forçat a canviar-lo. Si a això li sumes a més les exigències tecnològiques que tenen els aparells, a part de tenir 3G, 4G i 5G i el que sigui, el que crea és una obsolescència planificada de llibre. Què mou això? Una gran part del PIB, perquè són milers i milers i milers i milers de telèfons que no serveixen. Tu el que veus ara sí, que jo crec que és un motiu, no sé si per celebrar-ho, però dir, està molt bé que Andorra entri al 4G, però que això molestarà que molta gent el telèfon a l'escombraria. Sincerament, pues ja no serveix. I això no és culpa d'Andorra Telecom, eh? Això és un moviment que és global.
Vaja, que estem ara per gastos, també, per les peses.
Sí.
Bueno, és el moviment de tota empresa, no? Per mi està bé, o sigui, per la població que tenim, estem avançant en tecnologia. Crec que som el primer país amb velocitat d'internet, almenys a Europa segur.
Sí.
Ja per número de població. Això també comporta un problema, que és la gran quantitat d'espam que tenim a Andorra, vale? I que això li costa molts diners a l'STA i per això els canvis i bloquejar el port 25 i, bueno, barbaritats d'aquest tipus, vale? Però no, a mi em sembla bé que evidentment evolucionem, hem d'evolucionar, evidentment. El que passa és que jo no sé fins a quin punt aquesta inversió per 60.000 habitants és rentable, per començar. Una cosa és que sigui rentable i, a més, ara, avui en dia, tothom té wifi. Mm. Jo vaig al bar de sempre i allà tinc wifi. I si vaig a casa de l'amiga, tinc wifi. I si vaig a... I total, aquí a Andorra, gairebé els jocs on moc, a casa meva, on sigui, tinc wifi. I si me'n vaig a Espanya no puc ficar el 3G ni de cachondeo perquè em costa una pasta. Amb la qual cosa, a l'hora de la realitat, s'utilitza relativament poc.
Sí.
Llavors, la inversió que costa tot això, perquè no oblidem que la STA és part de govern i són diners que tampoc arriben a govern si se'ls gasta la STA. Realment és necessari? Queda molt maco, és real. A Andorra som uns campions i, com sempre aquí s'ha pensat, som campions i estem a primera línia. Però hem de pensar amb coherència, que és el que sempre ens ha faltat una mica aquí.
Jo crec que s'està pensant molt és el tema del turista, que quan vingui i un cop que caigui aquesta... aquest, perquè ja ara és un mite, sí, que tu pagues una fortuna de telèfon, la gent pugui començar a treballar amb telèfon d'última generació aquí a Andorra. És veritat que quan tu surts fora no és el mateix, això està claríssim. De totes maneres, jo no sé exactament la inversió a quan va arribar, però quedar-nos quan un dels projectes bandera de govern estirar per la banda tecnològica, quedar-nos fora de la pujada 4G, jo crec que no era opció.
Lo que no sé si és el moment, no, si jo estic d'acord, el problema és que quan tens un moment en què estàs traient drets, estàs traient amb salut, estàs traient amb educació, estàs traient... Anem a veure fins a on traiem, no? I, a més, parlar de la 4G per la gent de fora i això, s'ha fet el projecte de wifi a tot Andorra i Escaldes i l'han tingut que canviar.
No, s'ha hagut de canviar perquè per mi, estava mal pensada de bon principi. Mm. O sigui, fer una artèria només exclusivament que a més paguis quan les botigues ja donen wifi gratis perquè és un valor afegit de la pròpia botiga, jo crec que ja és un error de concepte. Però jo crec que la idea... I no parlo per Andorra Telecom, jo crec que la idea és finalment radiar tot Andorra en 3G i 4G com a mínim i que puguin desenvolupar-se moltes més aplicacions, i no parlo de les aplicacions que està per la iniciativa actual, estic parlant d'aplicacions de tot tipus que puguin pujar-se sobre la connexió aquesta, la Always On, que diuen els japonesos.
Home, de fet, ara el tema d'aplicacions és un altre tema, doncs, que està a l'ordre del dia, sí. Perquè a més ara... A l'1 de novembre es posa en marxa aquesta aplicació que ara no me'n recordo, Go Andorra?
Go Andorra, Andorra Go.
Andorra Go. Sí. I més a més també de cara al turista, com dèiem.
Però és que no només, perquè Andorra Go és una aplicació, una sèrie d'aplicacions que estan patrocinades per govern, però és que hi ha un munt de desenvolupadors aquí a Andorra. De fet, els meus veïns de Passadís són desenvolupadors d'aplicacions web, d'aplicacions mòbils. I ells, per descomptat, que exigiran tenir les majors prestacions per desenvolupar els seus productes. Jo crec que no pot quedar darrere. Ara, com fes el tema de les prioritats és un tema, sí, és un tema de debat.
Mm-hmm. Senyors, que arribem al final del nostre temps, ens queden 3 minutets i, de fet, volia parlar amb vosaltres també doncs aquestes notícies que han anat apareixent en els últims dies sobre el malestar doncs, que viuen els familiars de persones que estan ingressades dintre del centre sociosanitari al Cedre, que també doncs, en parlàvem al principi fora d'antena, de tot aquest escrit doncs, que van aparèixer doncs, als mitjans de comunicació i que va sorprendre, si més no, i avui coneixíem també les manifestacions del director general del SAS, Lluís Burgués, i també del senyor Josep Casals, doncs, en el sentit doncs, que s'ha millorat molt en aquest aspecte, però llegint a l'escrit, que no sé si ho veu tenir l'oportunitat, tu, Sergi, vas tenir l'oportunitat de poder-lo llegir, que déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, sobretot quan no fa gaire, crec que van ser fa uns 6 mesos que vam tancar un altre centre, perquè segons el camp de govern sobraven places i ho teníem parats, i resulta que ara, segons la carta dels familiars que estan allà, diuen que falta personal, amb la qual cosa hi ha una cosa que com a mínim no enquadra. Com a mínim. Nosaltres vam demanar un parell de familiars a veure si ens donaven alguns papers per poder demostrar que el que va dir el cap de govern no era del tot realitat. Per desgràcia no ho vam aconseguir, no sé si per por, no sé si perquè a lo millor ens estàvem mentint, però el que sí que em dona després de llegir el que hem llegit és que estàvem a la raó de que realment no s'estava cuidant el fet de tindre la quantitat i la qualitat que es necessita per als nostres avis i padrins, i tindre un bon cuidador com realment crec que s'han merescut, que han treballat durant molts anys, els familiars segueixen pagant amb l'ajuda també de govern i de la casa, és correcte, però tornem a les mateixes, hi ha prioritats, i jo crec que una que és la sanitat o o el cuidat dels nostres padrins és bàsica, abans que una tecnologia, encara que evidentment crec que hem d'anar cap aquí, crec que Andorra ha de ser tecnològica, però evidentment no pot ser que li donis unes pastilles mal donades perquè no hi ha el personal suficient, que almenys és el que he entès que es queixaven els familiars, pel fet d'ahorrar o d'estalviar, d'estalviar en situacions dels nostres padrins. És trist. A més, parla de tres dones que treballen a la bugaderia i que ara estan de la infermeria d'auxiliars, i dius, bueno, anem a veure, aquí hi ha algo que no, com a mínim és difícil. I
s'ha de verificar tot això, clar, també.
Clar, a mi, no sé si és veritat, cuidado, que moltes vegades acusar és molt difícil si no tens proves. Nosaltres al final vam tindre que callar quan es va tancar perquè no vam tindre les proves. Més que res perquè aquí, a més, som bastant donats, no?, a parlar una mica de més, que a vegades sí que ens passa. I nosaltres preferim intentar de tindre les proves abans de realment fer-ho públic. Però com a mínim dona mal pensar aquesta carta.
Sí, dona que mal pensar, però haurem d'esperar també aquesta enquesta, aquests resultats d'aquesta enquesta, doncs, que també s'ha fet des del sector sanitari, doncs, per conèixer, doncs, el clima laboral i també, doncs, conèixer, doncs, quina és l'opinió dels residents al voltant de tot aquest enrenou que s'ha generat aquests darrers 7 dies. Fernando, Sergi, ara sí, arribem al final de la tertúlia. Gràcies a tots dos per haver vingut.
Moltes gràcies.
Ho deixem aquí, tornem demà dimecres a la mateixa hora, que acabin de passar. Molt bona tarda, adeu-siau.